Doncs així és, la setmana passada ja veu escoltar doncs, aquests àudios, aquests petits resums que ens enviava en Toni Roig des del Mobile World Congress, en què va participar en una de les cites sota el paraigües d'aquesta important trobada de les empreses tecnològiques, digitals i de la comunicació a Europa. Es tracta del 4 Years from Now, és a dir, un espai que intenta doncs, projectar quines són les iniciatives que en 4 anys doncs, estaran doncs marcant tendència a la nostra societat. Toni Roig, primer de tot, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia.
Com tornes de Barcelona?
Molt bé, molt bé. És una experiència molt agradable, el fet de participar en un congrés com aquestos. En parla molta gent, se'n deriven moltes històries paral·leles d'aquest Mobile World Congress i de 4 Years from Now, però l'essencial és que estàs allà en una espècie d'hivernacle on hi ha de tot, no? I les coses, les plantes d'aquest hivernacle es toquen entre elles i el coneixement es va passant d'una banda a l'altra i és brutal el que s'acaba visquent allà.
Recordem que el Mobile World Congress va aglutinar gairebé 90.000 persones procedents de 202 països diferents.
Bueno, aquestes dades no les sé, però hi havia una engentada.
Sí, eh?
Tothom parla anglès.
I dintre del Mobile World Congress hi havia aquest 4 Years from Now. Conta-m'us, què és aquesta iniciativa?
A veure, el primer de tot, Pepo, el que m'agradaria és agrair-vos a vosaltres, a Ràdio Illa, per haver-me deixat la setmana passada fer aquestes pilduretes, no? Però jo d'aquí... Això em servia jo per posar en ordre a la multitud de coneixements que absorbeixes en un dia que et passes allí igual entre unes 8 o 10 hores veient coses, parlant amb gent, intentant entendre de què van els negocis, i el fet d'haver-me obligat a fer aquesta pildureta cada dia posava en ordre el que havia vist el dia abans i em servia molt per fer un resum i per treure el gra de sa paella, no? I per tant, l'experiència aquesta és brutal, no? De deixar-me participar aquí. Jo també crec que és una qüestió que en què paregui molt abstracte pot tenir interès dins l'audiència de Formentera, i és important que la ràdio local de Formentera en parli d'això d'aquí.
A veure, en Toni Roig és cofundador de Proximo Ferri, una empresa que precisament va posicionar-se en la nostra illa i en el mercat formenterer i eivissenc precisament perquè va innovar. I el que entenc que el que anaves a buscar al Mobile World Congress és això, no? Noves ferramentes per seguir innovant.
Sí, a veure, has fet innovació, disrupció, no saps com dir-ho, no? Perquè al final acabes fent coses que ja hi són, però les fas d'una altra manera, no? I d'això en parlarem també avui, perquè amb això d'aquí, quan vosaltres em vau demanar de venir aquí i parlar del Mobile World Congress o del 4 Years from Now, jo em vaig asseure i dic, hòstia, què els he d'explicar, no? Amb la quantitat de coses que he après. I el que he fet és agafar 2 o 3 exemples. Sí. d'empreses que jo vaig conèixer allà. I vols hi portar d'aquí, no? Perquè al final, el 4 Years from Now és un esdeveniment que, com tu deies, es dona dins el Mobile World Congress, es fa en paral·lel a la 9a edició que es fa. Abans es feien per separat, és a dir, un es feia a la Fira de Montjuïc i l'altre es feia a la Fira de Plaça d'Espanya, i eren congressos que estaven separats, no? I va ser a partir de la pandèmia del 21 on es varen unir. Entenc que per optimitzar recursos, no?
Sí.
I perquè el públic acaba sent el mateix, no? I tot s'ha juntat i tot ha acabat que una cosa alimenta l'altra, no? Que al final lo important és veure que allà hi ha molts de cervells, moltes històries originals, moltes empreses que segurament d'aquí 4 anys estaran en boca de tots perquè seran punteres, altres no, desgraciadament no totes aniran. I el 4 Years from Now és això d'aquí, no? Com tu deies, és un lloc on s'hi troba tot aquest talent, no? I el que jo he fet, pues, el primer de tot va ser sentir en boca del director de 4 Years from Now què és això, què mos hi podem trobar en aquest esdeveniment, no? El teníem gravat, eh?
Temàtiques globals, però també molt pràctiques, no? Com aconseguir una ronda de finançament, com construir un bon equip competitiu, com internacionalitzar la teva empresa. Per tant, molt coneixement.
És això, no? Coneixement, maneres de veure com puc fer créixer la meva empresa, com la puc internacionalitzar. Al final, Esfòries Formal el que posa és en contacte a inversors i a empreses que tenen idea.
Clar, recordem que sobretot aquest esdeveniment, el Esfòries Formal, estava pensat per startups, és a dir, empreses emergents que intenten innovar.
Sí, i es diu Esfòries Formal, diuen, no? Perquè d'aquí 4 anys aquestes empreses ja començaran a ser rentables, no? Comencen, no sento, no? Són, són idees que a vegades són deficitàries els primers anys i has de creure molt per invertir en aquestes empreses i han de buscar gent que hi posi seus sous, no? I també diuen que 4 anys pues, és quan una empresa d'aquestes pues, acaba sent madura i és diguem, el temps que li dones, no? per desenvolupar la seva idea de negoci, no? No li pots demanar resultats enseguida, no? D'això es tracta, no? Però bueno, al final, com remarcava el director d'aquest esdeveniment, que es diu Pere Duran, que ell és llicenciat en Economia, però es va posar a organitzar això, com deia, fa 9 anys,
sí.
Ja de manera paral·lela, no? En Esfòries Formal i aprofitant el boom que hi havia a Barcelona amb su Mobile World Congress, el va fer coincidir amb dates, no? I al final... Això de les startups, que és una cosa que ens sentim a parlar molt, són empreses, com tu deies, empreses emergents que tenen 5 fases, no? I aquestes 5 fases són pre-seed, és a dir, pre-llavor, la fase llavor, després que és la segona, la early stage, que és una primerenca, no? Una fase sí. Primerenca, la de creixement, i finalment s'ha de s'expansió, no? I cada una de les fases pues, necessita diferents tipus d'inversors, no? A ser precit, pues, trobam que les empreses es financien com, per exemple, amb premis que els hi han donat, no? Perquè han presentat una idea que ha agradat a algun jurat i els han donat pues, un premi de 5.000 euros o de 10.000 euros per poder anar fent...
No està malament per començar.
No està malament, sí. I van començant. En els estalvis dels propis fundadors també, i després amb aquelles 3 Fs, no? Els family, friends and fools, no? Que són els que acaben...
Bojos, invertint... família i sí, amics.
Sí, exacte, no? Que és com es munten els negocis, no? Amb gent que tens de vora i que igual està, no té més remei que ajudar-te i gent pirada, no? Que creu en històries d'aquestes rares, no? I després, quan passam pues, ja a la fase, diguem-ne, seed, que ja és una fase de llavor, aquí ja intervenen també una figura que es diu Business Angels, no? Que és això d'aquí, no? És una figura entre inversor econòmic i persona que t'ajuda, no?
Que et dona confiança,
que t'agafa
no?
De sa mà i et diu, ves per aquí, ves per allà, si tens ganes de
contactes.
Créixer... Sí, clar, tot això és molt important, no? I, de fet, universitats com ESADE tenen una gran xarxa de business angels amb els seus exalumnes, no? Gent que bueno, creu en aquestes coses d'aquí i en fase molt primerenca, no? On els projectes necessiten més que suport econòmic, suport moral, moltes vegades, no? Perquè tu estàs explicant uns projectes que moltes vegades te'l creus tu només, no?
Suport moral i el que deies tu també, no? Sortides, connexions, contactes, telèfons, possibilitat de reunir-te amb algú. Clar.
Sí, tot això d'aquí. Després, en la fase de creixement, doncs ja intervenen ja el micromecenatge i els venture capitals, que ja són fons d'inversió grossos, i quan tu ja vols expandir-te cap al món, allí ja sí que necessites molts de sous, necessites milions d'euros, i aquí ja és el venture capital, és que s'acaba posant, no? Però bueno, si et pareix, el que farem, és dir, t'ho he anunciat que duria 2 exemples, aquests 2 exemples pues, són, per una banda, Numo ADHD, perdona, i l'altra empresa que es diu Payflow, no? Són una és una empresa que està fundada per una lota ucraïnesa.
No? Justament.
Que es varen presentar allà mateix en Esfòries Formal, i després es Payflow, que és una empresa que va guanyar el premi d'enguany d'Esfòries Formal. Per tant, és una empresa potent, és un projecte guapo, no? Veig que no havíeu fet els deures, perquè això ho vaig comentar a les cròniques.
Que sí, no? que sí que ho vas comentar. No, a més, el que ens va cridar bastant l'atenció és que en la crònica va subratllar el fet que hi havia hagut una normalitat al respecte de les empreses ucraïneses que, malgrat la situació tan delicada que viuen al seu país... tiren endavant els seus projectes empresarials.
Sí, és una situació curiosa. Jo vaig parlar només amb 2 d'ucraïnesos. I em van dir, bueno, ell era un al·lot, en aquest cas, no li vaig demanar el seu background econòmic ni res, ni de quin perfil econòmic venia la seva família, però ell es havia establert en el sud d'Espanya, a Almeria, i des d'allà, remotament, podia seguir fent la seva activitat. Al final són empreses que les tenen molt internacionalitzades i els hi permet seguir fent aquesta activitat.
No és cap casualitat que sigui una dona la que lidera aquest projecte, ho dic també perquè els homes d'Ucraïna estan cridats a files i no poden sortir del país.
Sí, bueno, hi havia de tot,
També hi havia homes,
eh? Sí, homes i dones, molt joves ells. Per això et dic, jo no conec la seva història, no sé què feien allà. I de fet, hi va haver-hi un moment d'unió patriòtica al final d'aquesta trobada, però la resta, per dir que no passava res, sincerament. No, però com et deia, és a dir, començarem parlant d'aquesta... Perquè si no se mos acabarà el temps, que veig que... aquesta empresa ucraïnesa que ha desenvolupat una eina en format de software perquè els pacients diagnosticats de TDAH tinguin una millor qualitat de vida. Una de les seves fundadores, com deia, és Júlia Ovcharenko, que ella va ser diagnosticada quan tenia 28 anys amb aquest TDAH i mos explica que el principal motiu per engegar aquesta idea va ser que ella mateixa va veure que hi havia una mancança en el mercat i que ella va patir en primera persona el fet de que no hi hagués res del que ella buscava. Mm-hmm.
So last year I found out what is ADHD. So I was looking for some tools.
L'any passat vaig descobrir que era el TDAH i vaig estar buscant algunes eines que m'ajudassin a organitzar la meva vida, els meus pensaments, tenir una mica de suport, i no vaig trobar res que no s'assemblés a un hospital. I aquest és el motiu pel qual m'ho vaig fer jo mateixa, perquè no trobava res de bo.
Because I didn't find anything good.
Com es havia estat contractat un traductor simultani.
Sí. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el TDAH, recordem-ho.
Sí, això mateix. No? Al final, què és interessant d'aquesta empresa? És la figura de l'emprenedor usuari. No? És molt interessant perquè el perfil d'aquesta emprenedora detecta molt fàcil el problema, no? Perquè ella és usuària. Ella sap quina eina necessita, per tant, com que no la troba en els mercats, se la fabrica ella mateixa. No? I aquests perfils resolen molt bé, com explica la Júlia, que en el seu cas és proporcionar eines a persones diagnosticades amb aquest trastorn, que és el que els interessa molt a ella, dirigir-se sobretot a persones amb pocs recursos econòmics. No? Per tant, ella es posa en la pell de l'usuari i elabora aquesta solució.
So, we help adults and teens who has ADHD. If they have
ajudam adults i a nens que tenen TDAH, si tenen símptomes, es sospiten que tenen símptomes, els podem ajudar a controlar aquests símptomes i a trobar-se millor. És molt car i estàs molt de temps en tenir un diagnòstic, però nosaltres únicament el que volem és que la gent es trobi millor en la seva vida diària, perquè no tothom es pot permetre tenir un diagnòstic de TDAH, però fins i tot sense tenir un diagnòstic han de saber com controlar els símptomes diaris.
You still have to manage all of these symptoms every day.
Al final, el que és interessant és una vegada que ella ens explica com és la solució d'un problema que ella ha detectat, es pas i què és el que vol veure la gent en els 4 years from now i els inversors és com guanyes sou.
Exacte.
No? Quin és el model de negoci, no? I això és el que ens explica ara ella.
Our business model is subscription up. It's $16.99.
El nostre model de negoci és una aplicació per subscripció que costa $16.99 en el mes, però també en tenim una de gratuïta, on tenim 4 de gratuïtes que estan disponibles a tot el món i que te les pots descarregar ara mateix.
Elles estan, com deia, en una fase entre pre-seed i seed, però han crescut molt ràpid. No? Ella m'explicava que cada mes multipliquen els seus usuaris per 1,5.
Caram. És a dir, si en tenien 100, doncs el següent mes en tenen 150 més.
Uh-huh. I van fent. I clar, és un creixement molt ràpid. L'únic és que estan focalitzades ara mateix en el món anglosaxó. La seva solució ara mateix és en anglès, no? Que és l'únic hàndicap que tindrien nosaltres per aquí, però en res, quan elles... Perquè et dic, han tingut un creixement molt ràpid, que al final s'ho varen fer elles, amb recursos propis i vàrem veure que els ingressos que anaven tenint podien anar escalant molt ràpid, no?
Jo crec que també la clau està aquí en ella detecta un problema que viu ella en primera persona i el seu model de negoci es basa precisament en solucionar-lo.
Sí. Bueno, és el que et deies, és un gran avantatge, no? Quan tu tens un emprenedor usuari, pues mira, tens una part d'això...
Pues sí, però al final molts negocis surten de Pròximo Ferri mateix. Sí. El plantejament de dir quina barca surt després, havien d'anar amb tres o quatre papers a l'hora, tal... veus solucionar tot això amb una sola pàgina o s'aglutina tot?
Clar. Sí, et fabriques la solució com tu la voldries.
Exacte.
No? I després... elabora. El problema és que amb els emprenedors usuaris, aquí tenim un cas d'èxit, però moltes vegades hi ha empreses que estan anys a trobar el seu model de negoci, és a dir, no saben com guanyar sous.
Clar.
I l'únic que poden anar adquirint és, bueno, per lo menos vaig tenint usuaris, no? I algun dia se m'ho ocorrirà algo, o algun dia algú valorarà el número d'usuaris que jo tinc.
Mm-hmm.
No? I això és. Anem per feina, que no tenim temps. I passam a l'altra empresa. L'altra empresa, com deies, Payflow, ella ha estat la guanyadora del premi 4 Years From Now, que és un premi brutal, eh? És un premi brutal perquè estàs un any, t'acompanyen amb tot, eh? És a dir, van de sa mà i surts, a part que et donen una difusió molt bèstia, tens un equip de 4 Years From Now que t'ajuda en aquest desenvolupament de l'empresa.
Els ventures investors que deies abans, entenc jo, entenc que estan cridats i es veuen la teva proposta molt més atractiva si està premiada.
Clar, mira, us ho vaig dir, no?, en les cròniques, que hi ha una zona de pitxos allí on la gent explica en dos o tres minuts què fan. Vale? I allí tenen a tres inversors que els fan dos o tres preguntes clau per saber com van, no? Hi ha una part d'aquests pitjos que és el concurs, no? La gent s'apunta i no me'n recordo quantes n'hi ha, però igual n'hi ha 100 d'empreses que opten en aquest concurs, no? En queden 5, no? I en queden 5 que el dimecres de 4 Years From Now tornen a fer un pitch i en lloc de tenir 2 o 3 minuts en tenen 4, vale?
Caram, aquí hem d'anar per feina, eh?
I llavors crec que eren 3 o 4 minuts més de respondre preguntes. Poses preguntes, ja és a un escenari gros, a l'auditori gros, en 5 inversors de perfil internacional potentíssim, que els fan unes preguntes, diguem-ne...
Tècniques.
Tècniques i que han de saber respondre ràpid, perquè tenen molt poc temps. Han d'aclarir-ho tot. I allí, ells fan de jurat, aquests 5 inversors, i acaben decidint qui guanya, que és aquest d'aquí, no? I en el cas d'aquesta empresa, que és Payflow, ells han desenvolupat un sistema perquè els treballadors de qualsevol empresa puguin disposar del seu sou abans de final de mes, no? És a dir, si tu ets una... M'ho explicarà aquí, és un dels fundadors, en Benoit Menardo, si tu necessites sous,
sí.
Vas en aquesta aplicació... I dic, bueno, paga'm hasta el dia d'avui, no? Avui que estem a dia 9, pues cobraries 9.
Gairebé una tercera part del teu sou.
O els 8 primers dies, perquè igual els 9 encara no, però els 8 primers dies ja els podries cobrar en aquesta aplicació, no? I ell m'ho explica.
Payflow es una aplicación móvil que permite a los empleados cobrar cuando quieran, ¿vale? En vez de una vez al mes. Tú a día 1 no puedes utilizar la aplicación porque no has cobrado. Pero a día 2 ya puedes retirar el día 1. Y ese servicio lo vendemos como un beneficio social a empresas en Latinoamérica y en Europa.
Aquest, en Benoit mos explica que ells realment s'han basat en una manera de funcionar que ja és habitual a altres sectors econòmics, no? I és el concepte aquest de disrupció, no? Anem a fer les coses de manera diferent. Tampoc inventant res, no?
Però és una bestreta, en definitiva.
Sí. Però no refereixen a això, em refereixen que hi ha altres sectors que quan han fet la feina cobren.
Uh-huh.
No? I és el que ell explica, clar, en aquest tall de veu.
Lo que estamos haciendo es poner el vínculo entre trabajo y recompensa al instante. Si tú cada vez que trabajas puedes recibir lo que estás trabajando. De la misma manera que cuando pides un taxi la persona conduce y cobra justo después, pues parece normal, ¿no? O cuando tú pides una pizza la persona te la entrega y cobra. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es traer esto que ya existe en la economía digital y ponerlo en la economía más tradicional.
Que en realitat no és una bestreta perquè no estàs cobrant allò que... No és un avançament del que no has treballat encara.
No. De fet, el concepte, ho diu més endavant, no és aquest.
Exacte.
No? Ells no van per aquí, no? I és el concepte aquest de disrupció, no? És a dir, anem a fer les coses d'una altra manera, no? Si sempre s'ha fet així, perquè sempre s'ha fet així, no? No? Fer-ho d'una altra manera i a veure què hi ha, no? I aquí és on poden comentar el concepte de benefici social que pot tenir una empresa que ofereix als seus treballadors poder cobrar d'aquesta manera.
Ventajas para el empleado son muy claras, ¿no? Tiene acceso a liquidez de manera completamente gratuita, instantánea y privada. Y para la empresa es un beneficio social, ¿no? De la misma manera que podrías poner café gratis para tus empleados, ahora pones Payflow. La única diferencia con café gratis es que Payflow es 10 veces más barato y es 3 veces mejor.
Claro, es eso, ¿no?
M'encanta, no? És que en el moment el que diu l'exemple del cafè i a continuació diu és 10 vegades més barat i ja l'empresa doncs comença a interessar-se.
Sí. I com tu tens el treballador de content o d'enganxat a la teva empresa, perquè tu al final li estàs donant un benefici, això no, no passa enlloc, no? Dir, tu quan te'n vas a demanar un anticip, realment crees una cosa que no és habitual en una empresa. Primer perquè t'han de fer una...
Sembla que demanis un favor a vegades.
Exacte, exacte. I això d'aquí, doncs, s'ho salten, té un cost, ja ho dirà, però sobretot ells, el que remarca és que ells no donen anticips de seu sou, perquè no és així, remarquen que és fet de que hi hagi aquest payflow instal·lat en una empresa és un benefici social, és un benefici per al treballador i per tothom al final.
La palabra que nos prohibimos decir es anticipo o adelanto, ¿no? O sea, porque un anticipo, un adelanto es 3% de los trabajadores que lo hacen una vez al año por 4.500 euros, aunque un payflow es 50% de los trabajadores que lo hacen varias veces al mes para importes de 20, 30, 40, 50 euros.
El remarquen, havia de simplificar aquest tall de veu, però remarca que al final va dirigit a empreses que poden tenir sous modestos. No? Per tant,
clar, clar.
Aquests sous són molt importants pels treballadors. No? Com a model de negoci, i aquí és on acaba parant tothom. No?
Com treu els sous?
Com guanya de sous aquesta empresa d'aquí?
És un benefici social, no? Entonces, solo cobramos a la empresa, ¿vale? Es una licencia que tiene un coste fijo por tamaño, que es uso ilimitado. Uso ilimitado lo hacemos de esta manera para justamente no incentivar el uso, ¿no? Entonces, como cobrando una licencia fija, eso nos permite pues que no haya incentiva nuestra a empujar a los trabajadores a retirar su salario. No queremos tener más ingresos si ellos retiran más, ¿no? Entonces, no cobramos ni por transferencia, ni por usuario activo, ni por cantidad de dinero.
Es bombea.
Ja veig, ja. Per això va guanyar, no?
Sí, no, però vull dir, perquè el concepte, moltes vegades quan hi ha aquestes aplicacions, i això ho pot pensar molta gent, relacionades amb pagaments online, amb aplicacions de pagament, diu, buah, ja estem aquí
complicant.
A treure comissions, no?
Sí.
I és tot el contrari, no? És a dir, és un benefici per una empresa, que és el que li cobra, ell en funció del tamany de l'empresa i el nombre de treballadors, però el treballador pot treure avui 20, demà 20, demà passat 20, i ells seguiran cobrant el mateix, no? I ells no incentivaran el fet de que el treballador utilitzi
el payflow,
no? I com que segurament vosaltres dos esteu interessats en si això d'aquí ho podem instaurar aquí a Ràdio Villa, anem a veure què costa.
Depende del tamaño de la industria, un restaurante de 100 empleados pagaría 199 al mes, más o menos. Una empresa, por ejemplo, no sé, de logística de 800 trabajadores pagaría 999, entonces 1.000 euros al mes. Y una empresa de una cadena hotelera de 3.000, a lo mejor pagaría 2.499.
Bé. Home, em sembla que per una empresa així d'aquestes dimensions pagar 2.500 euros...
No, ja et dic, és un gran benefici social. Diu, compara-ho amb la màquina de cafè, no?
Això ja funciona?
Sí, funciona. Ells estan ara a Espanya, Portugal, Perú i Colòmbia i acaben d'aixecar, perquè aquí en aquest món es diu... han aixecat 12 milions d'euros d'inversor, no? D'un inversor per fer expansió a Llatinoamèrica i al sud d'Europa.
Molt bé.
No sé si tenen 30 anys aquests lots.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, al 4 Years From Now també hi havia una altra formenterera, en aquest cas, és na Daisy Aguilera. Ella va presentar un projecte molt interessant sobre seguretat a les nostres platges. A veure si la podem saludar. Em sembla que encara no la tenim preparada. No, no podrem connectar amb ella tot seguit. Bé, en tot cas, ella va presentar un projecte que tal qual tu també ens en vas fer ressò.
Sí, sí, és brutal.
One Douglas es diu el projecte, sí, sí, sí. I està sota el paraigua de l'empresa One Safe and Clean, uh-huh. I nevada seguretat a les platges mitjançant dispositius digitals instal·lats, per exemple, amb boies.
Sí, sí, que saben s'alçada i sa direcció de sa onada. Molt interessant. I, a més, ella estava assistant de sa UPC, on hi havia altres projectes relacionats amb el món que eren molt interessants, no? Com que ella estava allà, jo em vaig atracar a saludar-la i em va permetre pues, conèixer la resta de projectes que s'estaven presentant allà. No? Però al final és això d'aquí. La gent ja està aquests 4 dies en el mobile, però hi podíem estar un mes i no ho veuries tot, perquè és brutal, perquè t'has d'aturar a cada un dels llocs i almenys dedicar-hi 10-15 minuts a parlar amb algú perquè t'expliqui els temes.
Escolta'm, i alguna idea també per Pròximo Ferri o Estret o què?
Bueno,
algunes, eh? Sempre, ja veurem.
Sempre estàs en centena posada.
Molt bé, doncs a veure quines novetats ens espera en aquest portal de referència dels trajectes marítims entre les Pitiüses. Toni Roig, Toni Palla.
Toni Roig, Toni Palla.
Que no són dues persones diferents.
No, espera, que sou tres, perquè hem dit Toni Roig, Toni Palla i Toni Traductor.
Ah, sí, ui.
Cofundat de Pròximo Ferri, ens ha donat aquest testimoni tan interessant sobre com ha anat aquesta experiència seua al 4 Years From Now del Mobile World Congress l'any vinent, més o què?
L'any que ve, més, clar.
Sí, eh? Sí. Gràcies, Toni.
Vinga, salut.
Cada matí de 8 a 12 de far a far i a les tardes de 3 a 7. De far a far, es magazín des matí de Formentera.